Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda i la caravana fa parada avui per parlar d'una de les problemàtiques socials més evidents a dia d'avui, l'homofòbia, Núria.
Doncs sí, per parlar-ne hem convidat el responsable del Registre d'Incidències de l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, Albert Carrasco. Ell és jurista i s'encarrega de registrar i actualitzar les incidències de persones que han patit discriminació per LGTBI-fòbia, però també de fer un seguiment de l'estat i l'evolució dels casos registrats, a més de prestar atenció i assessorament jurídic a les víctimes. Amb ell, durant els propers 30 minuts, volem actualitzar i analitzar les últimes dades d'atacs homofòbics a casa nostra, però també entendre de quina manera treballen des de l'Observatori quan els hi arriben denúncies.
Albert Carrasco, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Albert, ara més endavant parlarem de la feina que feu des de l'Observatori contra l'Homofòbia, que no és poca i que és molt necessària, per cert, però abans sí que m'agradaria que analitzéssim l'informe quantitatiu del registre d'incidències que ens heu facilitat des de l'Observatori, perquè segons dades oficials de l'Observatori a Catalunya s'han registrat un total de 1.255 incidències per LGTBI-fòbia des del 2 d'octubre del 2014, dades que són una barbaritat, no?
Sí, aquesta data del 2 d'octubre de 2014 coincideix amb l'aprovació de la llei 11/2014 dels drets de les persones al col·lectiu LGTB a Catalunya, una llei pionera en la lluita del col·lectiu. I si a nosaltres ens sembla rellevant anar actualitzant el número d'incidències que anem rebent des de l'entitat, incidències que es produeixen per motivació d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere a Catalunya, des d'aquesta data fins al dia d'avui, doncs quantes n'hi han hagut al llarg dels anys, no? I si és una xifra que impacta, però que no deixa de deixar palès, doncs que la LGTBI-fòbia és existent arreu del territori, que es manté al llarg dels anys.
Dèiem, Albert, que dades n'hi ha per a un tren. En el període de l'1 de gener al 31 d'agost del 2022, l'Observatori ha registrat un total de 173 incidències, gairebé la mateixa xifra que el 2021, que eren 174, sí. Pel que es manté la tendència de registre de l'any anterior, 174 també. Quin balanç en feu d'aquestes dades?
A veure, sí que el 2021 hi va haver un augment molt significatiu en comparació amb el 2020. Nosaltres veiem, quan analitzàvem les dades quantitatives del 2021, veiem que hi havia un augment molt significatiu en comparació amb el 2020. Per nosaltres hi va haver un punt d'inflexió en el 2021, que va ser cap al mes de maig, mes de juny, que hi va haver, es va produir una espiral de violències LGTBI-fòbiques a Barcelona. Me'n recordo que va ser un cap de setmana concret, que la que va tenir més rellevància va ser l'agressió que van patir dues parelles d'homes a la platja del Somorrostro, que va tenir un impacte públic i polític molt important, que va coincidir després, a principis de juny, amb l'assassinat del Samuel. I això, evidentment, no són les úniques causes que han provocat aquest augment d'incidències, però sí que creiem que van ser uns detonants que van crear un efecte rebot en l'augment d'aquestes incidències, i que a partir de llavors comencéssim a rebre moltes més, que no vol dir que n'hi hagin més, també pot ser que ens comuniquin més aquestes incidències. I aquest 2022 creiem que s'està mantenint aquesta tendència, sí, perquè les xifres són molt, molt semblants. Sí, com bé deies, en aquest informe on fem balanç de les dades registrades a 1 de gener, 31 d'agost del 2022, veiem que són gairebé les mateixes que el mateix període que el 2021, doncs ho atribuïm a que es manté aquesta tendència.
Clar, estem parlant del 2020, 2021, 2022, amb una tendència de xifres, com ens deies, Albert, que és molt similar. Ni una pandèmia ha aconseguit parar l'homofòbia.
No, la pandèmia el que ha deixat evident és que la LGTBI-fòbia és estructural i que, per molt que hi hagi una pandèmia, la LGTBI-fòbia segueix, perquè abans de la pandèmia, doncs sí que tinc entès que encara no hi era, però l'Observatori contra l'Homofòbia registrava incidències de tot tipus, però la majoria es cometien de forma presencial, es produïen en espais públics, per exemple, i es cometien de forma presencial. Què va passar amb la pandèmia? Es van restringir les activitats a l'aire lliure i tots estàvem tancats a casa, però va ser molt interessant veure que aquell any, el 2020, que estàvem amb les mesures restrictives de la pandèmia, que les incidències es traslladaven en altres àmbits. Ja que no podíem estar al carrer, doncs les incidències es produïen majoritàriament en altres àmbits, en els àmbits que es podien produir en aquell moment, en la situació en la que estàvem, les circumstàncies en les que estàvem. Els àmbits on més incidències registràvem en aquella etapa eren a l'habitatge, doncs, per exemple, en situacions de discriminació dins del domicili o de la comunitat de veïns. Domicili pot ser per part de la parella, l'exparella, per familiars, per companys de pis o per la comunitat de veïns en espais privats, i també per xarxes socials, internet i xarxes socials en espais virtuals. Llavors, això va deixar manifest que la LGTBI-fòbia és estructural i és present en, sempre en qualsevol de les circumstàncies en les quals ens trobem, hi hagi pandèmia o no hagi pandèmia. Ara que ja s'ha reprès la presencialitat i s'han finalitzat una mica aquestes mesures restrictives de la pandèmia, sí que les incidències han tornat a sortir una mica al carrer, però hi són sempre, en tots els àmbits.
Ens parlaves abans de la ciutat de Barcelona. Doncs bé, també en el període de l'1 de gener al 31 d'agost es porten registrades un total de 78 incidències, el que suposa un increment d'un 11,4% respecte a les incidències registrades a la mateixa ciutat comtal en el mateix període del 2021, és a dir, 70 incidències. La ciutat de Barcelona, des de certs punts de vista, és perillosa pel col·lectiu LGTBI?
No, nosaltres creiem també que si rebem més incidències a la ciutat de Barcelona, en part és perquè nosaltres tenim la seu a la ciutat de Barcelona, i també és més fàcil que ens puguin arribar aquestes incidències que ens estan produint a la ciutat, que és on ens trobem nosaltres, no? A més que també tenim un protocol establert amb l'Ajuntament de Barcelona, un protocol que en el qual triangulem les situacions de discriminació per LGTBI-fòbia que es produeixen a la ciutat de Barcelona. Hi ha un protocol establert on hi ha tres operadors en els quals ens triangulem aquestes discriminacions, que són l'Observatori contra l'Homofòbia, l'Oficina per la No Discriminació, que depèn de l'Ajuntament, i el Centre LGTBI de Barcelona. Tenim aquest protocol establert, llavors totes les situacions de discriminació que ens arriben a les ciutats les triangulem i actuem els tres operadors. Llavors això fa que sigui més fàcil que detectem aquestes situacions. A més, és un protocol que funciona molt bé perquè ens serveix per harmonitzar les dades que tenim entre els operatius, no? Tant entitats com agents institucionals. Llavors, pel que fa a la pregunta que em planteges de si la Barcelona és una ciutat perillosa, jo crec que, a veure, la LGTBI-fòbia és present arreu de tot el territori de Catalunya. Barcelona potser és més visible les situacions que es donen. No és més transparent en aquest sentit i ens arriben més aquestes situacions que es donen, però jo crec que la perillositat, per dir d'alguna manera, està present arreu del territori i que s'han d'aplicar les mateixes mesures preventives a tot el territori per igual.
És clar, quan ens referim a agressions o a gent que s'ha adreçat a l'Observatori per denunciar segons tipus d'actes delictius, delictes d'odi cap a aquest col·lectiu, ens referim a agressions de paraula, agressions físiques...
Sí, hi ha situacions de discriminació de tot tipus, perquè a vegades sí que els mitjans de comunicació, l'Observatori porta registrades X agressions contra el col·lectiu LGTBI, llavors la ciutadania pot tenir un imaginari social de que són tot agressions físiques, i no són situacions discriminatòries molt diverses, que no totes tenen perquè ser constitutives de delicte. Efectivament, sí que rebem casos d'agressions físiques que, òbviament, tenen recorregut no només legal, sinó penal, però també podem rebre altres tipus de situacions, com, per exemple, doncs el que deia abans, rebre mostres de rebuig per part de la comunitat de veïns en l'àmbit de l'habitatge. També podem rebre un tracte inadequat en un espai institucional, per exemple, una persona trans que es dirigeix a un espai institucional i no s'adreça a ella amb el seu gènere sentit, per molt que ella ho sol·liciti. També podem rebre un diagnòstic o un tracte estigmatitzant en un espai, en un àmbit de salut, o també amenaces, mostres d'odi i d'exaltació cap al col·lectiu, doncs, per exemple, que es pinti un mural. Això va passar a Ripollet, sempre poso el mateix exemple. A Ripollet es va fer un mural de memòria històrica del col·lectiu LGTBI, i al cap dels pocs dies de la inauguració, que això va ser el 2021, ja van haver-hi pintades a sobre del mural. Llavors, per nosaltres també això és una mostra d'odi i exaltació cap al col·lectiu, que no és contra una persona física concreta, però que també considerem que és una incidència a registrar. Llavors, pel que veus que són situacions molt diverses, i el que deia, que no són tot agressions físiques cap a persones físiques.
Albert, des de l'Observatori, quantes vegades us heu preguntat i què és el que us heu respost a vosaltres mateixos quan us pregunteu però com és possible que això segueixi passant al segle XXI?
A veure, nosaltres creiem que la LGTBI-fòbia tant de bo pogués desaparèixer, però que segueix present, i evidentment la nostra tasca és fer tot el que estigui a les nostres mans per combatre-la i tot contra la impunitat. però clar, segle XXI, bueno, també creiem que hi ha un discurs d'odi de vegades en els espais institucionals perillós que perpetua una mica la LGTBI-fòbia, que no són els responsables, evidentment, perquè la LGTBI-fòbia ja ha sigut sempre, però sí que això pot ser un detonant que no ajudi a que la LGTBI-fòbia es vagi esborrant a poc a poc.
Quan parlem de LGTBI-fòbia, tens la sensació, Albert, de que sovint tenim molt mentalitzat que ens referim a persones lesbianes, persones gais, homosexuals, i ens oblidem una mica de les persones trans i les persones bisexuals?
Jo crec que les persones trans cada cop tenen més visibilitat dins del col·lectiu. Sí que és veritat que hi ha moltes lletres oblidades. Bisexual potser seria una, i també altres identitats, orientacions i expressions de gènere que, si bé no estan incloses en les lletres de l'acrònim LGTBI, també formen part del col·lectiu. És veritat que a vegades les pròpies persones han manifestat que s'han sentit no excloses, però sí invisibilitzades, com poden ser les persones asexuals, les persones no binàries o les persones que no s'identifiquen amb cap gènere concret, que es consideren a gènere, també formen part del col·lectiu i també són susceptibles, evidentment, de patir discriminacions en igualtat de condicions que la resta del col·lectiu. Inclús potser són més vulnerables perquè són més invisibles. Bueno, jo crec que a poc a poc també s'han d'anar visibilitzant. Jo crec que també s'està fent un esforç dins del col·lectiu per deixar clar que a més de també deixar clar que no les situacions de discriminació que es cometen per motivació d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, no només ho pateixen les persones del col·lectiu LGTBI, que la majoria, evidentment, sí, però, per exemple, una persona heterosexual també pot ser víctima d'una situació discriminatòria per LGTBI-fòbia perquè, per exemple, pot tenir una expressió de gènere que se surti una mica de la normativitat i això també la pot fer patir una situació de discriminació. Llavors, evidentment que quan parlem de LGTBI-fòbia ens ve el cap que qui ho pateix és el col·lectiu LGTBI i, més concretament, les lletres que inclouen l'acrònim. També hi ha aquest plus que fa una mica referència a la resta d'identitats, orientacions i expressions que no queden incloses en l'acrònim. Vull dir, la LGTBI-fòbia la pot patir qualsevol persona.
Deia, sembla mentida, Albert, que això passi al segle XXI, per on ha de passar la solució, sí o sí?
Nosaltres, si haguéssim de fer una demanda a les institucions, sí que demanaríem una implementació a tot el territori, que ja s'està intentant fer, però creiem que s'ha d'anar implementant amb més efectivitat, una implementació a tot el territori, no només centralitzar la ciutat de Barcelona, sinó implementar a tot el territori un servei de qualitat d'atenció específica a les persones que pateixen situacions de discriminació per LGTBI-fòbia i que aquest servei, que qui té les competències són les institucions, es presti i s'implementi amb complicitat amb les entitats i amb el teixit associatiu i amb el tercer sector, perquè entre institucions entre agents socials, institucionals i tercer sector i teixit associatiu podem fer molta feina per combatre conjuntament aquesta LGTBI-fòbia i jo crec que serà una mesura imprescindible i per abordar aquesta LGTBI-fòbia i no només prestar servei a les persones, sinó també fer altres tasques com de sensibilització i de formació als agents que treballen en aquestes situacions de discriminació i tenen un paper en combatre aquestes situacions de discriminació.
Com saps, Albert, s'ha posat darrerament sobre la taula el debat, dic darrerament sobretot a causa que Giorgia Meloni hagi guanyat les eleccions a Itàlia amb aquesta força neofeixista o de dreta extrema, vaja. Els partits d'extrema dreta han fet precisament agreujar tota aquesta situació?
Ara no m'atreveixo a assegurar que el discurs de l'extrema dreta sigui causa directa de l'augment de la LGTBI-fòbia, però sí que un discurs d'odi o poc favorable pels drets del col·lectiu LGTBI que no acaba de reconèixer aquesta LGTBI-fòbia no ajuda, evidentment no ajuda.
Per evitar que aquestes dades que estem comentant vagin en augment any rere any, et preguntava per les solucions, no? I m'exposaves una amb el teixit associatiu, amb la política, com aquesta demanda, no? Una de les coses que s'ha de fer sí o sí és guanyar el terreny en el món educatiu.
Sí, l'educació és bàsica. No només en els espais educatius, com poden ser les escoles i els instituts, que també ens sembla dels espais més importants, perquè clar, la formació sobre diversitat afectiva sexual i de gènere i de LGTBI-fòbia s'ha de començar a fer des del principi, perquè la persona es va creant el seu la seva personalitat, el seu criteri, cada cop va agafant més independència, i és molt important que des del principi se li pugui fer aquesta formació perquè vagi desenvolupant un criteri inclusiu i afavoridor. Però també l'educació s'ha de fer, la formació s'ha de fer també a la resta d'agents que estan implicats en la lluita contra l'LGTBI-fòbia, com poden ser els cossos i forces de seguretat, el funcionariat, etc. Però sí, els espais educatius és molt important, evidentment.
Avui estem parlant a la caravana amb Albert Carrasco, responsable del Registre d'Incidències de l'Observatori contra l'Homofòbia. Minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, seguim parlant a la caravana amb Albert Carrasco, responsable del Registre d'Incidències de l'Observatori contra l'Homofòbia, un observatori que està format per més d'una vintena de persones fixes que hi treballen, i l'Observatori contra l'Homofòbia, que entenc que obre les portes a tothom qui vulgui, Albert?
Sí, evidentment, qualsevol persona que ens vulgui comunicar, no només per comunicar-nos una situació de discriminació per l'LGTBI-fòbia, també si vol rebre informació, sensibilització sobre recursos que pot tenir el seu abast, com a personal col·lectiu o per combatre aquestes discriminacions, doncs evidentment estem al servei de tota la ciutadania.
Em deies, per qualsevol persona, pot venir algun familiar d'una persona que sigui del col·lectiu LGTBI i digui, expliqueu-m'ho, perquè no sé, igual jo sóc gran o per les causes que siguin, però no entenc què li està passant al meu familiar.
Sí, això ens passa molt.
Passa?
Sí, ens rebem moltes situacions de que no tenen per què ser per LGTBI-fòbia, també pot ser que comentaves, doncs, per exemple, pares de criatures que, doncs, bueno, experimenten que tenen, que la seva criatura, doncs, potser no se sent del tot còmode amb la identitat de gènere que li ha sigut assignada al néixer, llavors potser sí que no estan prou sensibilitzats amb aquesta temàtica, i sí que tenen l'interès i la disposició d'adreçar-se a una entitat que hi entén i que està especialitzada en aquesta temàtica, i volen que se'ls assessori, que se'ls ajudi a entendre una mica què és el que poden fer ells com a familiars per acompanyar, amb aquest exemple que posava, la criatura, perquè se senti el més còmode el més acompanyada possible, amb aquest exemple que posen, el seu procés, per exemple, d'experimentar, de descobrir la seva identitat de gènere. I si això ho fem un acompanyament, evidentment. I és molt ben rebut i ho trobem molt positiu que familiars que potser no han tingut la formació o la sensibilització en el seu moment pel que sigui, doncs ara troben que és el moment i el lloc adequat per informar-se i per dominar més aquesta temàtica, sí.
Et preguntava abans què podíem fer, què podia fer les institucions, teixit social, què podia fer el món educatiu. Deixa'm preguntar-te què podem fer nosaltres. Perquè hi hagi menys homofòbia, entenc que tots hem d'anar més units, tots hem de reivindicar els mateixos drets per tothom. Ara bé, com es fa això? És a dir, com arribem a aquest punt?
Sí, bueno, l'activisme es pot fer des de moltes maneres. Jo sempre dic, per exemple, jo no soc una persona que sigui, tinc un caràcter de sortir molt al carrer amb pancartes a cridar, vull dir que també és necessari, evidentment, les manifestacions, les reivindicacions, però vull dir, l'activisme en aquesta causa, per exemple, que és la LGTBI-fòbia, es pot fer també des de les cures, des de l'empatia, des de la sensibilitat, i una persona que no està en contacte amb aquesta temàtica, que no forma part del seu dia a dia, però que té el seu abast per posar el seu gra de sorra per combatre-ho, doncs, bueno, evidentment, doncs no qüestionar que la LGTBI-fòbia existeix, els que hi treballem en el dia a dia ho podem afirmar, i ja que no es qüestioni que s'accepti aquesta realitat i no es posi en dubte, ja és un pas. I si a més hi ha la voluntat d'acompanyar, donar suport de la manera que sigui, pot ser per xarxes, pot ser a les persones que tenim al nostre entorn més proper, pot ser en un acte públic, evidentment, però com deixar transmès que estem a favor d'aquesta lluita, estem a favor d'aquests drets cap a aquestes persones, no estem en contra ni som partidaris de restringir-los ni de que vagin a pitjor. Llavors, qualsevol persona pot posar de la seva part, i si tenim una persona propera que està patint una situació d'aquest tipus, doncs acompanyar-la de la manera que sigui, de la manera que ell crec que pot fer sentir més còmode aquesta persona que està patint una situació d'aquest tipus.
Els oients ja ho deuen saber, aquestes alçades, que tinc una certa fixació en acabar parlant de les xarxes socials, segurament perquè m'agraden molt les xarxes socials i estic sempre una mica al cas del que passa a les xarxes socials. Les xarxes han ajudat a visibilitzar el problema o han agreujat la situació?
A veure, les xarxes socials sí que és un espai que facilita... Clar, és com d'alguna manera et pots amagar, no? Darrere les xarxes socials no totes les persones que exerceixen violència a través de les xarxes donen a conèixer el seu nom, ho poden fer a través d'usuaris amb noms falsos i tal, i això facilita que puguis tenir més llibertat. Bé, això ho sabem també, per exemple, a Twitter en general, no només amb l'LGTBI-fòbia en general, és un espai que permet doncs sentir-te com més empoderat per mostrar aquest rebuig o aquest odi que pots tenir, no? Clar, no afavoreix perquè, per una part no afavoreix perquè és un espai que facilita que es puguin donar aquestes situacions, que es puguin mostrar aquest odi, aquest rebuig, però és, com deies, també és un indicador que ens serveix per veure que existeix, perquè, clar, la gent no s'ho troba al carrer totes les situacions que estan repartides pel territori. Lo bo, entre cometes, que té els espais virtuals, que són accessibles a tothom, són de fàcil accés i pot arribar a qualsevol persona, i això és com una mostra, no? És com una prova documental, una prova gràfica de que això existeix tant a nivell digital, que es pugui veure a nivell digital, serveix, però que també existeix a nivell presencial.
Per cert, deixa-m'ho dir, perquè fan una feina excel·lent. Qui vulgui recuperar part d'aquesta entrevista en format vídeo, en trossets, la trobareu al nostre Twitter, la Caravana Estel. Tenim la nostra companya Mercè Mondelo de l'estudi de Ràdio Estel, doncs, fent tota aquesta feinada. Albert, per últim, deixa'm preguntar-te, perquè em sembla que al web de l'Observatori contra l'Homofòbia hi teniu, diria, 4 marcadors.
Avui n'estrenem 2 de nous. Fins ara n'hem tingut 2, que era el que comentaves a l'inici de l'entrevista, quantes incidències portem registrades des de l'aprovació de la llei 11-2014, que va ser el 2 d'octubre del 2014. Posem la xifra de les incidències que portem registrades des d'aquella data fins a data d'avui, que a data d'avui són 1.255, i també teníem un segon marcador, que és les incidències que portem en el que portem d'any. 2 de gener de 2022 fins a la data, que la data actualitzada és de 184 incidències. I avui, exclusiva, ho expliquem en aquesta entrevista, afegint 2 nous marcadors a la nostra pàgina web que considerem necessaris també, hem considerat necessaris des de l'equip visibilitzar. Un d'ells és el número d'incidències que portem de 2022 patides per dones LGBT, és a dir, incidències per lesbofòbia, bifòbia i transfòbia patida per dones. No totes les incidències de lesbofòbia, transfòbia i bifòbia, perquè per exemple una situació de transfòbia també la pot patir un home trans, sinó que ens focalitzem en les que són patides per dones, perquè creiem que és una part del col·lectiu vulnerable que cal posar focus i visibilitzar-lo. Nosaltres l'any passat vam fer una campanya de micromecenatge a favor dels drets de les dones LGBT, que tenim el missatge Cap dona LGBT sense defensa. Vam fer una campanya en la que vam intentar recaptar recursos econòmics per posar el focus en les necessitats específiques que tenen les dones del col·lectiu, i volem seguir treballant en aquesta línia, i ens sembla important visibilitzar aquesta dada. I també el quart marcador, el segon nou, és les incidències que portem registrades d'1 de gener a data d'avui a la ciutat de Barcelona, perquè és la població on rebem més incidències. Estem en estreta en coordinació amb l'Ajuntament, i també ens sembla important, doncs, i interessant i necessari visibilitzar també aquestes incidències que portem registres a la ciutat.
Tenim números d'aquestes...
Sí, les incidències que portem de dones LGBT en el que portem de 2022, de lesbofòbia, transfòbia i bifòbia patida per dones, són 28, i les incidències que portem registrades a la ciutat de Barcelona en el que portem de 2022 són 81, poques més de les que apuntàvem abans en l'informe de l'agost, que es representen aquestes 81 gairebé, bueno, més del 40% del total d'incidències que portem registrades a Catalunya, que s'aproximen a la meitat del total.
Si teniu qualsevol d'aquests problemes a la vostra vida diària, només cal que us poseu en contacte amb ells, que us ajudaran i us acompanyaran en tots els àmbits. L'Observatori contra l'Homofòbia, teniu pàgina web, com dèiem?
Sí, oceac.cat.
Albert Carrasco, responsable del registre d'incidències de l'Observatori contra l'Homofòbia, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui i explica'ns-ho tot plegat.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.